tarda. Ara són les 2 del migdia. Comença la cursa de fons per trobar candidat a la presidència de la Generalitat després de les eleccions del 12 de maig. Aquest migdia ha començat la ronda de contacte del president del Parlament, Josep Rull, amb totes les forces polítiques per calibrar els suports que té cada candidat. Per ara hi ha dos noms sobre la taula, el de Salvador Illa com a guanyador de les eleccions i líder del PSC, partit amb més diputats al Parlament, i el de l'expresident Carles Puigdemont, que s'entesta en presentar-se a la investidura, tot i que a dia d'avui només té garantit el suport dels seus diputats de Junts. El dubte es resoldrà demà a la tarda, quan Rull, president de la Cambra Catalana, anunciï la decisió que ha pres, però a hores d'ara sembla del tot improbable que n'acabi sortint un nom amb prou consens. Ell mateix ho expressava així aquest matí durant una entrevista a Televisió Espanyola.
No puc obligar de cap de les maneres ningú a posar sobre la taula la seva investidura.
Davant d'això ha apuntat Rull que s'obre la porta a fer el que es coneix com un acte equivalent, és a dir, el mecanisme per activar el compte enrere de 2 mesos per trobar president abans que es convoquin eleccions automàticament. És una opció, ha dit Rull, a tenir en compte. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
En tot cas, la primera formació a passar pel despatx del president del Parlament han sigut els comuns.
Sí, després de reunir-se amb el nou president de la Cambra Catalana, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, diu que tot just ha començat aquesta setmana a negociar i que encara queda feina per fer. Tot i això, confien que no hi haurà una repetició electoral.
Tenim moltes setmanes per davant i jo sí que li puc dir que nosaltres no especularem amb el fantasma de la repetició electoral.
I aquesta tarda passarà pel despatx de Rull el líder del PP, també de la CUP, d'Aliança Catalana, i demà Josep Rull es trobarà amb PSC, Junts i Esquerra.
D'aquí uns minuts anirem al Parlament de Catalunya per veure com ha anat aquest matí de roda de contactes. Doncs l'obertura d'aquests contactes comença just el dia en què el Tribunal Constitucional ha acceptat el recurs presentat pel Partit Popular contra l'acord de la mesa de dalt del Parlament, que el dilluns passat en el ple de Constitució va permetre, ho recordaran, el vot delegat a Carles Puigdemont i també a l'exconseller Lluís Puig. Això sí, els magistrats no anul·len aquest acord.
El recurs dels populars catalans reclamava als magistrats que anul·lessin de forma cautelar l'acord de la mesa d'edat, una decisió que hauria tingut un efecte incert sobre el resultat de la votació per l'elecció de Rull, les dues vicepresidències i les 4 secretàries de la mesa del Parlament.
I també a Madrid està reunida la cúpula de fiscals amb la llei d'amnistia sobre la taula. La Junta de Fiscals es reuneix amb el fiscal general, Álvaro García Ortiz, per analitzar el criteri que ha de seguir el Ministeri Públic en l'aplicació d'aquesta norma.
El màxim responsable de la Fiscalia defensa aplicar l'amnistia als condemnats o imputats pel delicte de malversació, entre ells Carles Puigdemont, Marta Rovira i Oriol Junqueras, mentre que els 4 fiscals al judici del procés defensen tot el contrari. La llei d'amnistia no es pot aplicar a la malversació.
Tot això en un dia en què el govern català ha decidit que el sistema Ter Llobregat retorni a la fase d'alerta per sequera i que els embassaments de Darnius-Guadella passin d'emergència 2 a emergència 1.
És un fet que la situació ha canviat i és per aquest motiu que avui hem aprovat que el semàfor de restriccions per als 202 municipis que integren la unitat del Ter Llobregat torna a millorar. Deixem enrere la fase d'excepcionalitat.
En parlava aquest migdia el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. La decisió s'ha pres arran de la recuperació de les reserves d'aigua, que estan al 38,5%, amb 236 hectòmetres cúbics a l'àmbit del Ter Llobregat i gairebé el 23% al de Darnius-Guadella.
Bones notícies, doncs, pel que fa a la sequera. I ens aturarem avui també a les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, que han obert la temporada, atenció, amb el 20% menys de superfície de sorra degut als temporals marítims.
A Montgat ara sembla difícil de visualitzar-lo, no? Però teníem 17 accessos amb tots els equipaments dels accessos. I en l'actualitat, a Montgat encara només ens queden 3 accessos amb dutxes.
Ja ho han sentit, és la realitat que viu, per exemple, a la platja del Montgat, al Maresme, on l'AMB ha presentat aquest migdia la temporada de platges.
Per frenar la manca de sorra, l'AMB urgeix la Generalitat i l'Estat espanyol a definir un pla a llarg termini, perquè creu que fer aportacions cada any ja no serveix per res a les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest estiu estaran obertes entre un 10 i un 20% de les dutxes i rentapeus arran de la millora de la sequera.
I anirem als jutjats un dia més, perquè l'Audiència de Barcelona continua el judici per la violació d'Igualada. Avui ha sigut el torn dels agents dels Mossos que van investigar el cas i van aconseguir trobar l'agressor.
Sí, el cas el va assumir la unitat de delictes sexuals que s'havia creat justament per treballar en casos com aquest. La inspectora Kira Estrada ha explicat com van trobar ràpidament un sospitós.
en una de esas imágenes vemos que aparece una persona que va caminando detrás de ella y en un momento determinado sale corriendo hacia ella, que es donde vemos luego posterior y con la tarificación de Brian que se encuentran en el mismo repetidor.
I és que la policia catalana va analitzar 150 càmeres de seguretat. Les imatges situen l'acusat al lloc dels fets amb la roba que li van trobar a casa quan la van escorcollar i també es veu que s'endú la roba de la víctima després d'agredir-la sexualment.
I avui en els esports...
Barcelona acollirà la gran sortida del Tour de França a l'any 2026.
L'anunci de l'alcalde Collboni, nou esdeveniment esportiu de nivell a la capital catalana.
Barcelona es convertirà en la capital mundial del ciclisme en acollir les tres primeres etapes del Tour de França. Serà el 2026, els dies 4, 5 i 6 de juliol, amb la intenció d'implicar no només la capital catalana, sinó també la resta del territori.
I en futbol, finalment, Kylian Mbappé no passarà pel quiròfan i seguirà jugant l'Eurocopa.
Sí, el davanter francès, que és la gran estrella de la competició, seguirà jugant amb una màscara de protecció després de trencar-se el nas en el partit que hi va jugar França contra Àustria.
Ah, és el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí un minut, com sempre, ho ampliem tot plegat, però abans mirem al cel. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. L'ambient és càlid, fa calor, les temperatures estan fregant els 35 graus en aquests moments en alguns punts a les comarques del Pla de Lleida i, en general, a la costa es mouen al voltant dels 24-25 graus. Aquí al mar atempera una miqueta aquesta pujada tèrmica, però fa molta humitat i, per tant, l'aixafogó és ben destacable, tot i que la temperatura a la costa no sigui excessivament alta. Fora de la costa, temperatures màximes avui entre els 28 i els 32 o 33 graus. I ja diem que el Pla de Lleida podria arribar-se fins als 35 o 36 graus. Per tant, temperatures altes. Tarda de sol, tot i que les comarques del Pirineu i del Prepirineu augmenta la nuvolositat i aquesta tarda no descartem algun ruixat feble i aïllat. Demà augmentarà la nuvolositat ja des de primeres hores del matí. Núvols que a partir de migdia començaran a donar precipitacions al Pirineu de Lleida i a la tarda afectaran tota la serralada pirinenca i també punts de les comarques de Barcelona i també de Girona. A les de Lleida i també de Tarragona no descartaríem algun ruixat de car la tarda. Demà les temperatures seran molt semblants a les d'avui, baixaran una miqueta a l'interior i dijous serà un dia molt inestable, amb precipitacions que podran afectar qualsevol punt del país.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:17 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ja ha acabat la primera reunió del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, amb els comuns en el marc de les negociacions per a la investidura del pròxim president de la Generalitat. És el primer partit que ha passat pel seu despatx i els liles li han traslladat que la seva prioritat és donar suport al guanyador de les eleccions, és a dir, a Salvador Illa, però que encara necessiten més temps per negociar. Marxem en directe cap al Parlament. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Els comuns diuen que tots just han començat aquesta setmana a negociar amb el PSC i que encara queda feina per fer, sobretot tenint en compte que Esquerra encara es mostra escèptica sobre si acabarà donant suport a una hipotètica investidura de Salvador Illa. Els liles han traslladat a Rull que la seva prioritat és que Illa sigui president, però veuen inviable que hagin tancat cap acord abans de dimarts vinent, cosa que activa el compte enrere perquè pugui tancar-se un acord fins al 25 d'agost. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, confia poder tancar un pacte abans d'aquesta data límit.
Ara mateix aquest escenari no està damunt la taula. Crec que encara ni hem arribat al 25 de juny quan es posarà en marxa aquest acte equivalent. Tenim moltes setmanes per davant i jo sí que li puc dir que nosaltres no especularem amb el fantasma de la repetició electoral.
El Viat planteja fins i tot l'opció de poder formar un govern de coalició amb el PSC. Ara bé, tot dependrà de si es posen d'acord amb algunes de les prioritats dels liles, com són regular el lloguer de temporada o aturar el Hard Rock, tot i que no ho situen com una línia vermella.
Tot plegat, Judit, quan el PSC i Esquerra s'han reunit avui aquest matí a Barcelona per explorar un hipotètic acord d'investidura.
Sí, ha estat una primera reunió exploratòria després que els republicans posessin com a condició que Catalunya pugui tenir un finançament singular, és a dir, tenir la clau de la caixa per recaptar tots els impostos. La portaveu Marta Vilalta diu que encara queda molt camí per recórrer a l'hora de negociar i que, paral·lelament, també estan en converses amb Junts per Catalunya.
L'únic que us podem dir és que han començat reunions, han començat negociacions, que n'hi haurà amb diverses formacions, que aquesta és la nostra responsabilitat i que seguirem negociant.
Tot plegat, quan Esquerra ja ha constituït el seu grup parlamentari, Josep Maria Jové tornarà a ser el president del grup. Marta Vilalta repeteix com a portaveu i per aquesta legislatura s'incorpora a la direcció del diputat Jordi Albert com a porteu adjunt. La previsió és registrar el grup parlamentari aquest dijous, l'últim dia, per fer-ho.
Gràcies, Judit, en directe des del Parlament de Catalunya. Seguirem atents a com van aquestes negociacions per a la investidura. D'altra banda, avui també el ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara que van presentar els diputats del PP de Catalunya contra l'acord de la mesa de dalt del Parlament que va admetre el vot delegat de l'expresident Carles Puigdemont i també de l'exconseller Lluís Puig per a la Constitució del Parlament de Catalunya d'ara fa una setmana.
L'acord de la mesa d'edat va fer possible una majoria independentista i l'elecció de Josep Rull com a president de la cambra. Malgrat l'admissió a tràmit, una majoria dels magistrats del Constitucional ha decidit no suspendre cautelarment aquell acord, tal com demanava el Partit Popular. Han votat en contra els magistrats conservadors Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. L'admissió a tràmit no implica cap posicionament sobre el fons de la qüestió que es debatrà en futurs plens.
El recurs reclamava als magistrats que anul·lessin, com dèiem, de forma cautelar l'acord de la mesa d'edat, una decisió que hauria tingut un efecte incert sobre el resultat de la votació per a l'elecció de Rull, les dues vicepresidències i també les quatre secretaries que es van escollir per formar la mesa del Parlament.
Els populars argumentaven que l'acceptació del vot delegat de Puigdemont i Puig va contravenir el mandat del mateix tribunal que pocs dies abans de la Constitució del Parlament va emetre una sentència que anul·lava el vot telemàtic de Puig durant la passada legislatura.
Doncs sense marxar del Parlament de Catalunya, també la mesa del Parlament ha encarregat al secretari general i també al lletrat major que plantegin dimarts que ve, que és quan es tornarà a reunir la mesa, quin marge hi ha per actuar sobre les despeses del grup de Vox. Recordem, ho explicàvem ahir, que un informe de l'oïdora de comptes del Parlament va acreditar que Ignacio Garriga, líder de Vox al Parlament, va carregar despeses personals per més de 39.000 euros al compte de la formació d'ultradreta a la Cambra Catalana.
Fons de la mesa volen saber quines possibilitats tenen per actuar davant d'un fet que consideren greu. Així, doncs, dimarts que ve, la pròxima reunió de la mesa es tornarà a tractar aquesta qüestió amb tota la informació sobre la taula. També les explicacions que ha donat el partit de Vox. Entre les despeses en qüestió, carregades pel líder d'aquest partit a la cambra, hi ha la quota de l'AMPA dels seus fills, serveis de perruqueria o tiquets de restauració de l'empresa Globo.
I per últim, encara pel que fa als grups del Parlament, els quatre diputats de la CUP començaran aquesta nova legislatura incorporats al grup mixt, compartint espai, per tant, amb Aliança Catalana. Mentrestant, els anticapitalistes estan explorant amb altres grups una reforma del reglament de la cambra que els permeti solucionar aquesta situació que ells consideren incòmoda.
Fons del partit assenyalen que ja hi ha contactes amb el Partit Socialista, Junts, Esquerra, Comuns, Sumar, que han mostrat tots ells predisposició a equiparar la normativa similar a la que regeix el Congrés dels Diputats pel que fa a aquesta sessió de diputats. El termini per la constitució dels grups parlamentaris finalitza aquest mateix dijous.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Gairebé 2:13 i a les portes de l'estiu, la comissió de sequera del govern ha acordat flexibilitzar restriccions. Així ho ha anunciat aquest migdia el conseller d'Acció Climàtica en funcions, David Mascort.
Estem a nivells de l'octubre del 22. Per tant, és un fet que la situació ha canviat i és per aquest motiu que avui hem aprovat que els semàfors de restriccions per als 202 municipis que integren la unitat del Ter Llobregat torna a millorar i, per tant, deixem enrere la fase d'excepcionalitat i passem a la situació d'alerta.
Això afecta, per tant, a municipis de Girona, Barcelona i la seva àrea metropolitana. També millora la situació del sistema d'Arnius-Boadella, que passa d'emergència 2 a fase d'emergència 1.
Una decisió que es pren per la recuperació de les reserves d'aigua, que estan al 38,5% amb 236 hectòmetres cúbics en l'àmbit del Ter Llobregat i gairebé el 23 el d'Arnius-Boadella. I en fase d'alerta es permeten 250 litres per habitant i dia i reduccions en diversos àmbits. I pel que fa a l'emergència 1, es passa dels 180 litres per habitant i dia als 200, uns canvis que entraran en vigor ja la setmana que ve, un cop es publiquin el butlletí oficial de la Generalitat.
Marxem novament cap a Madrid, on continua la Junta de Fiscals, que ha de fixar el criteri sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. La reunió ha començat a 9:45 del matí amb 34 fiscals presencials, dos més de manera telemàtica i altres dos que no hi han pogut anar per motius mèdics. La Junta ha començat amb l'exposició dels fiscals del procés sobre el seu criteri per no aplicar l'amnistia pel delicte de malversació i les raons per les quals es neguen a acatar l'ordre del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, d'aplicar la llei del perdó íntegrament.
Després de les intervencions de Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, el fiscal general té previst obrir un debat jurídic donant torn de paraula a tots els fiscals. Abans no parli ell, on té previst d'anunciar el nomenament d'un altre fiscal per assumir la causa una vegada que aquests quatre fiscals del procés ja hagin avançat que no compliran l'ordre de García Ortiz d'aplicar l'amnistia. El fiscal general confia que la seva tesi sigui la més votada i, per tant, que el xoc amb els fiscals del procés s'acabi aquí. Si tira endavant el criteri de García Ortiz, aquest signarà l'escrit davant del Suprem, on designarà altres fiscals per fer-ho.
I, doncs, a tot això, la defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal de Comptes també que li apliqui la llei d'amnistia i arxivi definitivament el seu cas sense més dilacions.
En un escrit, els seus advocats reclamen que se li alcin les cautelars acordades al seu dia i que s'aparquin totes les actuacions vigents. Els representants de Carles Puigdemont aposten perquè se l'absolgui de la responsabilitat comptable, tenint en compte més que no hi ha cap entitat del sector públic perjudicada pel menyscabament dels cabals o efectes públics relacionats amb els fets amnistiats.
I tornem al Tribunal Constitucional perquè ha rebutjat el recurs que Vox va presentar contra la reforma de la llei de l'avortament del 2023, que, entre d'altres coses, eliminava l'obligació que les joves de 16 i 17 anys comptin amb el permís pater per avortar.
L'aval del Tribunal de Garanties que ha tirat endavant amb el ple el vot en contra dels quatre magistrats conservadors arriba després de diverses sentències que han rebutjat recursos contra la llei de l'avortament del 2010 i també contra la penalització de l'assetjament a dones que acudeixen a una clínica a interrompre el seu embaràs.
Estel migdia.
I ho dèiem també al començar segona jornada avui del judici per la violació d'Igualada. Avui han declarat els agents de policia que van participar en la investigació que va permetre identificar i detenir el principal sospitós. Els Mossos d'Esquadra no van tenir dubtes. Des del principi van amuntar només cap a l'acusat. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Les imatges van permetre trobar una persona seguint a la víctima. És l'única que apareix caminant pel polígon a banda de la noia. Primer a poc, després corrents. Al cap d'una estona desfà el camí. I si abans anava amb les mans buides, ara porta una peça de roba a la mà. És de la víctima. L'anàlisi dels vídeos que van fer els Mossos permet identificar el noi, però la policia encara no li posa nom. Fins que troben les imatges d'un incident que va passar aquella mateixa nit. Allà troben el sospitós i poden saber qui és. Ho explica la inspectora Kira Estrada, responsable de la Unitat Central de Delictes Sexuals.
Vimos claramente como una de esas personas iba exactamente vestida con todos los elementos que acababa de mencionar, que he mencionado anteriormente, que aparecía en las imágenes, que seguía a la víctima, que luego volvía, y iba totalmente igual vestido, incluso él al ver que había una cámara, él se puso una capucha.
Un cop identificat, els Mossos van començar a seguir els sospitós per controlar-ne els moviments. En l'escorcoll van trobar restes de l'ADN de la víctima, confirmant que va estar en contacte amb ella. De fet, un dels investigadors de la policia catalana que ha declarat avui ha sigut contundent. Creu que Brian Céspedes és l'únic responsable de l'agressió sexual i està convençut que ho va fer ell i que va actuar sol.
Gràcies, Pau, i anem cap a la platja perquè les de l'àrea metropolitana de Barcelona han començat la temporada aquest estiu amb un 20% menys de sorra en comparació amb l'any passat per culpa dels temporals dels darrers mesos. L'AMB ha presentat la temporada aquest dimarts des de Montgat, això és a la comarca del Maresme.
Sí, ho ha fet en aquest municipi perquè està considerat el quilòmetre zero de la regressió del litoral metropolità, ja que ha perdut gairebé totes les platges durant l'última dècada. Per frenar la pèrdua de sorra, l'AMB urgeix la Generalitat i també l'Estat espanyol a definir un pla a llarg termini. Ho ha dit Ramon Torra, gerent de l'àrea metropolitana de Barcelona.
El que no, segurament no té sentit és anar abocant sorra, sinó hem de fer infraestructures que la continguin i evitin aquestes pèrdues. No? O sigui, hem de pensar que tenim una costa artificialitzada i com ara enfront al tema de l'artificialització dels rius. Estem intentant actualitzar, però tenim realitats que són irreversibles, allò a curt i mig termini. No? Per tant, hem de fer com afrontem els efectes del canvi climàtic sobre aquests elements.
D'altra banda, l'AMB ha anunciat que aquest estiu estaran obertes entre un 10 i un 20% de les dutxes i rentapeus, arran de la millora de la sequera.
Doncs a Barcelona, també aquest estiu, la línia blava, la groga i la lila del metro estaran tallades parcialment en diferents períodes, entre finals de juny, és a dir, d'aquest mes, i a finals del mes d'agost. L'afectació més important és a la línia blava, és a dir, la 5, per unes obres que tallaran el tram entre les estacions de Cornellà Centre i Collblanc. Començaran el 25 de juny i s'allargaran fins l'1 de setembre.
En total, són 7 parades que estaran inoperatives durant tot l'estiu entre Collblanc Collblanc i Vall d'Hebron, el servei funcionarà amb normalitat. TMB habilitarà com a alternativa autobusos llançadora amb parades a prop de les estacions de metro afectades. Com en aquesta línia, el tall parcial a l'L2, la línia Lila, també començarà el 25 de juny i s'allargarà fins al 25 d'agost. No hi haurà servei entre les estacions de Paral·lel i la Sagrada Família. I paral·lelament, la línia groga també estarà tallada, en aquest cas, del 27 de juliol al 22 d'agost, entre La Pau i Selva de Mar. Aquí també hi haurà un servei especial de bus que farà parades a prop de totes les estacions afectades amb horaris similars als del metro i un interval de pas de 4 minuts en hora punta.
Els treballs, que compten amb una inversió de 25 milions d'euros, s'han avançat per evitar coincidir amb la celebració de la Copa Amèrica. En parlava el conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
Alguns d'aquests talls els hem escurçat perquè permeti tenir restablert totalment el servei de metro per l'inici de la Copa Amèrica. És un esforç que hem fet per poder assegurar que la mobilitat, quan arribi aquest esdeveniment, sigui plena, i no tan sols la normal, sinó que a més la reforçarem, com ja es va explicar en altres foros.
Doncs, d'altra banda, una altra de les conseqüències d'aquesta Copa Amèrica a Barcelona és el canvi d'ubicació que patirà la Setmana del Llibre en català, que en lloc del Moll de la Fusta, l'emplaçament habitual, es farà aquest any excepcionalment al Passeig de Lluís Companys, és a dir, a tocar de l'Arc de Triomf.
La 42a edició de la Setmana del Llibre en català també es veu obligada a canviar de dates, i aquest any es farà del 20 al 29 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè i no amb la Diada Nacional de Catalunya, com s'ha anat celebrant els darrers anys. El festival acollirà activitats per tots els públics, amb presentacions, recitals i concerts, a banda de converses amb escriptors estatals, internacionals i també signatures de llibre. 280 expositors, entre segells, editorials, llibreries i institucions, participaran d'aquest esdeveniment.
I dos apunts d'economia. El primer, la companyia Idilia Foods, és propietari de la marca Colacao, entre d'altres. Ha comprat el 50% de Cacaulat, que fins ara estava en poder de la cervesera Adam.
Una operació que permetrà la creació del major grup de batuts de l'Estat, tot i que encara està pendent de l'aprovació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. A nivell productiu, l'acord estableix que l'elaboració del Cacaulat es manté a la planta situada a Santa Coloma de Gramenet. I d'altra banda, Cacaulat continuarà operant de forma independent sota l'equip del seu director general, Josep Barbén, amb l'objectiu d'accelerar el creixement en el mercat de batuts lactis a nivell nacional i també internacional.
I d'altra banda, avui hem sabut que Facua ha denunciat a tres companyies aèries més, són Wizz Air, Transavia i Eurowings, per cobrar l'equipatge de mals viatgers.
Sí, se sumen a les quatre que el Ministeri de Drets Socials ja va sancionar, va ser finals de maig, són Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea, per aquesta mateixa pràctica. L'associació que defensa els drets dels consumidors explica que han interposat denúncia a la Direcció General del Consum perquè s'obre un expedient sancionador, com es va fer amb les altres quatre companyies. I d'altra banda, ha avisat que prepara una bateria de demandes perquè les empreses reemborsin els imports als usuaris.
Obrim crònica de successos a Barcelona, on els Mossos d'Esquadra han detingut un home que estaria relacionat amb la mort violenta de la seva mare aquest passat diumenge.
Uns fets que van tenir lloc cap a 6:45 de la tarda al districte de Ciutat Vella. Els agents van rebre un avís al 112 i van desplaçar-se a un domicili del carrer del Carme. A l'interior van trobar el cos sense vida de la dona de 68 anys. Hores més tard, els Mossos van detenir el fill de la víctima de 42 com a principal investigat d'aquest crim.
I d'altra banda, la Bisbal d'Empordà diumenge també van detenir un home de 26 anys per amenaçar amb un ganivet el seu company de pis.
Els agents van rebre l'avís per part de la pròpia víctima, alertant que l'arrestat l'estava amenaçant amb un ganivet al coll. De seguida, una patrulla es va dirigir al pis on es van produir els fets i van trobar l'arma amb la que l'home va amenaçar la víctima. Arran dels indicis, el jove, que compta amb diversos antecedents policials, va quedar detingut per un delicte d'amenaces i ja ha passat a disposició del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
I acabarem a Roses, a l'Alt Empordà, on han detingut la cuidadora d'un home de 85 anys a qui van estafar uns 27.000 euros, aprofitant-se que la víctima té problemes de visió. La investigació va començar arran de la denúncia que van fer els familiars de la víctima, en la que feien constar les seves sospites que la dona estava traient diners del compte bancari de l'ancià des de feia temps.
Va ser aleshores quan els Mossos van iniciar una investigació i van detectar que des de l'agost de l'any passat s'estava retirant diners en efectiu del compte bancari de la víctima per imports que anaven dels 1.000 als 1.200 euros mensuals. Unes operacions que es feien sempre des de la targeta de la víctima i en caixers de Figueres o de Roses. De fet, l'arrestada va quedar en llibertat, es va quedar amb la llibreta bancària nova, mentre que l'antiga, que estava tallada per part dels empleats del banc per tal d'inutilitzar-la, li va donar a la víctima, que patia, com dèiem ara, greus problemes de visió.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I a aquesta hora comencem els esports avui parlant de ciclisme, perquè ho dèiem abans. Barcelona acollirà l'any 2026 la sortida del Tour de França. Ho farà per primera vegada en tota la història, ho ha anunciat aquest matí l'alcalde Jaume Collboni.
Es tracta d'un somni fet realitat i que un cop més referma el paper de la ciutat de Barcelona com a capital internacional de l'esport, en benefici del conjunt de Catalunya, d'Espanya i d'Europa.
Fa 15 anys que la prova mundial més important del ciclisme no passa per la ciutat comtal. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aleshores, Barcelona va ser el final d'una etapa que va començar a Girona i l'inici d'una etapa que va acabar a Ordino-Arcalís. La capital catalana també va tenir presència en el Tour del 1957 i del 1965. La capital catalana agafarà el relleu de Florència i Lille, que seran les ciutats que acolliran les sortides de 2024 i 2025. Està previst que Barcelona no només aculli la primera etapa i l'arrencada de la segona, sinó que també serà l'escenari la mateixa setmana de la presentació dels equips participants. Tot l'esdeveniment a la capital catalana tindrà un cost d'uns 7 milions d'euros que cobriran el mateix Ajuntament de la ciutat, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Parlem ara també de futbol perquè ho acabem de saber. S'ha fet ja el sorteig per definir el calendari de la Lliga de Primera Divisió de la propera temporada. El Barça ja sap que arrencarà Mestalla contra el València, mentre que el Girona ho farà visitant el Betis.
El Madrid, per la seva banda, començarà la temporada enfrontant-se al Mallorca Son Moix. Un cop definit el calendari, ja se saben també les dates dels dos clàssics. L'anada es disputarà el 27 d'octubre al Bernabéu i la tornada al Camp Nou l'11 de maig.
Doncs mirem també el que passa a l'Eurocopa, perquè finalment l'estrella del campionat, Kylian Mbappé, no haurà de passar per quiròfan.
El davanter de la selecció francesa no va poder acabar el partit d'ahir a causa d'un cop fort al nas, però el francès esquivarà el quiròfan i jugarà la resta del torneig amb una màscara protectora. Ell mateix ha fet broma de la situació i ha demanat idees per triar la màscara que haurà de portar. La jornada d'aquest dilluns a l'Eurocopa d'Alemanya, d'altra banda, ha acabat amb victòries de Romania, Eslovàquia i França. Avui acabaran de debutar totes les seleccions, és a dir, acaba la primera jornada de la fase de grups amb el Turquia-Geòrgia a partir de les 6 de la tarda i el Portugal-República Txeca a les 9 de la nit.
Mirem també el que passa al Barça femení, perquè Guapa Jòria és la nova jugadora de l'equip blaugrana.
La davantera polonesa de 27 anys arriba procedent del Wolfsburg alemany i signa per les dues properes temporades. Payor veu d'una temporada en què ha estat la màxima golejadora de la Lliga Alemanya amb 18 gols en 19 partits i aterra el Barça per reforçar l'equip després de la sortida de Mariona Caldentey.
I parlem també de bàsquet. Els Boston Celtics han reconquistat aquesta matinada el títol d'NBA i s'ha lançat amb el seu 18è anell en tota la història de la franquícia.
Els Celtics han derrotat els de les Mavericks per 106-88 en el cinquè partit de la sèrie, que ha estat el definitiu després de posar el 4-1 a l'eliminatòria. Amb aquesta victòria, els Celtics ja són l'equip amb més títols de la història de la NBA, ja que el nou anell els ha permès desempatar amb els seus atents rivals, Los Angeles Lakers, que en tenen 17.
Parlem també d'handbol. El lateral esquerrà del Barça, Langaro, no continuarà a l'equip la temporada vinent. El jugador tanca així una etapa de 4 anys vestint la samarreta blaugrana en la Caixa Cat, entre d'altres, 3 títols de Champions.
El brasiler de 29 anys va arribar al Palau Blaugrana l'estiu del 2020, procedent del Dunkerque francès, avalat per la seva capacitat de llançament, però sense renunciar a la defensa. Langaro marxa del Barça havent marcat més de 400 gols, comptant totes les competicions, tot i patir l'any 2022 un trencament del tendó d'Aquil·les de la cama dreta.
I també en futbol sala, Marc Puigverd torna a l'indústria Santa Coloma i ja és oficialment jugador del primer equip.
Amb 21 anys ja sap el que juga en la màxima categoria estatal, perquè amb el Barça hi ha jugat 11 partits, 6 de Lliga i 5 de play-offs pel títol, amb 4 titularitats i un balanç de 2 gols anotats. Això cal afegir altres 7 presències la passada campanya, on el conjunt blaugrana va guanyar Lliga, Copa del Rei i Supercopa. Aquest curs amb el filial, la segona divisió, ha participat en 20 partits i va marcar 8 gols.
I acabarem la informació esportiva parlant de tennis. Carlos Alcaraz disputa avui la primera ronda del torneig de Queens i ho fa contra l'argentí Francisco Cerúndolo, número 27 a l'ATP, a partir d'aquí res de 2:45 de la tarda.
El murcià comença així la temporada d'herba després de guanyar Roland Garros fa només una setmana en l'últim torneig sobre terra batuda. Alcaraz defensa corona al torneig britànic que li ha de servir de preparació pel tercer gran slam de la temporada, Wimbledon, que comença d'aquí 2 setmanes i on el tenista espanyol també haurà de defensar títol.
Estel migdia.
I obrim l'aparador cultural d'avui al Palau Robert de Barcelona, on ha obert portes aquest dimarts una exposició que repassa la vida de l'escriptora Aurora Bertrana, ara que fa 50 anys de la seva mort.
La mostra Aurora Bertrana Polièdrica, comissariada per l'escriptora i filòloga Adriana Bàrcia, es podrà veure fins al 29 de setembre. Es tracta d'una mostra divulgativa on, a través de textos, fotografies i documents, es pretén donar una visió àmplia de l'autora, una figura polièdrica, tant des del punt de vista personal com cultural.
I pel que fa a la música, ha nascut el Flama Fest. És el primer festival de música urbana de Tarragona, amb les actuacions, entre molts d'altres, de Julieta 31 Fam, Triquell, Lil Dami i Flashy Ice Cream.
Atracció magnètica, algú més fort que va per sobre l'estètica.
Les primeres 500 entrades a un preu especial de 25 euros es poden comprar des d'avui i fins diumenge.
El festival es farà el diumenge, el dissabte 23 de novembre, a l'escenari del Tarraco Arena de Tarragona. El Flama Fest es converteix en el primer festival a programar íntegrament artistes del pop urbà que canten en català.
Doncs aquí a Tarragona, amb aquest Flama Fest, que acabem edició per avui. Tornarem demà dimecres, quan siguin les dues puntuals, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Deixem com cada tarda i fins a 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda. Body, body,